Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Proximitat setmanal, la que tenim sempre amb en Josep Víctor Gai, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, oïdors, oïdores, i sobretot agrair el nostre convidat, com sempre ho fem, i destacar que avui és una personalitat molt important amb l'oferta museística de casa nostra.
I tant, anem a saludar, sense més preàmbuls, el director del Museu Memorial de l'Exili, Enric Pujol. Bon migdia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Bé, en primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada telefònica i per atendre la nostra entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Relativament poc temps enfront del museu, no, Enric?
Sí, fa 2 mesos. Uh-huh. Fa poc més de 2 mesos, sí.
Com...
De tota manera, sí. no és una instal·lació que desconegui, perquè clar, amb en Jaume Santaló vam ser els comissaris, de fet els que vam muntar des d'una perspectiva intel·lectual, museística i museogràfica, al museu, o sigui, parlem de l'any 2000. Del 2000 al 2007 vam estar elaborant el projecte i definint-lo, de fet, amb els grans trets que encara avui té, no?
Doncs suposo que canvia la mirada des de fora, que la mirada interna, no? Suposo que és una mirada,
sí,
diferent, no?
Sí, totalment. Sí, sí. No, de dins també feia part del Consell Científic i Assessor durant tots aquests anys, des de que es van obrir portes el 2007, i per tant també tenies les línies generals d'orientació del museu, però naturalment una cosa és tenir clar, diguem, les directrius grosses, i l'altra és el dia a dia, no? I el dia a dia realment cal dir que és molt, molt intens. És com, sempre poso l'exemple, que és com intentar agafar un tren en marxa, no? Quan tinc que posar una feina així.
Clar.
Bé, en la història europea, especialment del segle XX, i malauradament en el segle XXI, el fenomen de l'exili, o de la gent que ha de fugir del seu país, i em centro a Europa només, no? Que la gent que ha de sortir del seu país per raons bàsicament polítiques, de vegades militars, etc. En canvi, hi ha molt pocs museus que reflecteixin aquesta realitat, podríem dir trista realitat. A què es pot atribuir, vist des de dintre, des dels pocs museus europeus dedicats específicament a l'exili?
Sí, sí, certament és gairebé una paradoxa el fet que un fenomen d'aquesta importància, sent com és una constant històrica, perquè si ens remuntem enrere, ja, diguem, l'exili el trobes a la Bíblia, per entendre'ns, eh? Vull dir que és una cosa molt, molt antiga.
Sí, sí.
Certament al segle XX i principis del XXI, i sobretot al XX, que tenim més perspectiva, va ser definitori l'exili d'aquest segle. És un dels grans trets característics. Mai com aleshores n'hi havien hagut tantíssims, no? Penseu en les dues guerres mundials, amb les revolucions de grans dimensions, com la xinesa o la russa, o tots els processos que després hi haurà de la postguerra mundial, de descomunització arreu del món. Per tant, això van comportar uns moviments forçats de població, perquè naturalment l'exili és per motivacions polítiques, religioses o ètniques, però vull dir de persecució directa, i realment es va convertir l'exili en una característica de la pròpia contemporaneitat. Mai hi havia hagut quantitativament tants exilis i tants exiliats, i tampoc no hi havia hagut una reflexió sobre aquest fenomen com hi serà en el segle XX. O sigui, realment en el segle XX la circumstància de viure a l'exili farà que hi hagi tota una reflexió de filòsofs, historiadors, artistes, d'intel·lectuals, que realment configuraran un pensament que en el qual trobarem sempre com una constant aquest exili. de mostrar aquesta importància, no?, tant a nivell internacional i sobretot de definitori de la nostra contemporaneïtat, certament sorprèn que n'hi hagi tan pocs. Vull dir, el món jueu ja sí que, per dir-ho així, Israel i això, doncs, han fet valdre aquest element, no? Ells s'han trobat com a poble amb un exili, per tant, l'han reivindicat, però no n'hi ha gaires més. En el nostre cas, l'exili també és molt important i és un exili recent. Aquest exili, sobretot, n'hi ha diversos, al segle XX, d'exilis catalans, però el més gros és el que es deriva de la Guerra Civil, i sobretot el 36, el 37 n'hi ha, però el 39 és el més gros. Estem parlant de 500.000 de persones aproximadament que en un primer moment passen la frontera. Després, al cap de pocs mesos, s'estabilitzarà una xifra d'unes 250.000 persones que aniran a un exili. És una xifra que fins i tot a ulls d'ara és brutal, no? I això fa que realment això creés un impacte molt important a la nostra societat. És que, a més, aquest exili, que molt sovint entenem que comença i acaba l'any 39, en realitat dura 40 anys. És un exili molt llarg. Fins al retorn del president Tordelles, per dir-ho així, que seria, doncs, una data per dir que s'acaba aquell exili, n'hi hauran d'altres, després, però són 40 anys, són gairebé 40 anys. Per tant, som una societat en la qual hem patit un exili de grandíssimes dimensions, molt llarg, i, per tant, això ha generat una sensibilització de la gent, no? I això explica que realment, doncs, aquí sí que hi hagi un museu de l'exili. D'altres societats més desenvolupades que han conreat la memòria s'han trobat que tenen uns factors tan traumàtics o més que aquest, no? Per exemple, en el cas alemany, clar, hi ha la memòria de l'Holocaust, en el qual comporta realment un exili. Això provoca la fugida de la gent que pot fugir d'Europa. L'ascensió del feixisme provocarà això, però s'ha centrat més aquesta memòria en la memòria dels camps, de la repressió, i no tant de l'enfocament que seria, doncs, l'exili, no? La gent que ha de marxar justament a conseqüència d'això. I això només s'ha contemplat d'una manera marginal, però realment hi hauria un gran camp per córrer. En el cas de França, per exemple, que són realitats pròximes, són exilis que no han tingut les dimensions que ha tingut el cas català. Jo penso que el cas català i espanyol realment és dels més importants que es van produir en el seu moment. Comparable, en certa mesura, no tant, com el que fou el cas jueu, vull dir, de la gent que es va poder sobreviure i que es va escapar, no? La gent que es va internar en els camps i, doncs, en els camps d'extermini, no? Jo crec que potser seria aquesta l'explicació. Les dues societats que han pogut explicar l'exili, que han tingut unes certes estructures culturals, socials, per poder-ho fer, en el cas del que seria Israel o jueus, no? I el cas dels catalans, ho hem pogut explicar. El cas dels gitanos, el cas d'altra gent que no ha pogut, els armenis, per exemple, que també han patit grans exilis, els kurds, no han tingut unes institucions que hagin ajudat a poder preservar aquesta memòria i a divulgar-la, no? Penso que caldria, és una pregunta que seria mereixedora, diguem, de tesi doctoral, no? Perquè realment ja m'improviso una mica, però
és important, és important.
Bé, el Museu Memorial de l'Exili està ubicat al carrer Major, a la Jonquera. Quin és el perfil del visitant del museu, Enric?
El perfil són gent interessada en el tema. Penseu que el fet que estigui situat a la Jonquera, la gent ha de venir expressament. Realment no estem en una ciutat gran. L'estar a la Jonquera té molt de sentit que estiguin aquí, perquè aquesta va ser una de les principals, el pas de la Jonquera al Portús, va ser una de les vies principals d'aquest exili massiu que dèiem, no?, sobretot aquest del 39. Per tant, té molt de sentit que el museu estigui a la Jonquera, però, esclar, això comporta també unes limitacions, no? O sigui, el fet que doncs, la gent hi ha de venir expressament. No estàs en una gran ciutat que la gent, doncs, a partir d'una publicitat o d'un acte que fas, passen un moment, no?, a veure-te. I, per tant, doncs, això fa que aquest públic sigui, per definició, públic interessat, no? I qui són els interessats? Gent que ha pres consciència de la importància d'aquest exili. Per exemple, en uns primers moments hi va haver una aportació molt important de públic que eren familiars o originaris, diguem-ne, d'aquest exili, gent que havia quedat tocada per aquest exili, que molts, esclar, estem parlant de molts anys enrere, hi havia molta gent i el record encara era molt viu, no? I progressivament aquest públic, ja, però ja d'entrada també era molt important, serà substituït pels estudiants de tots els nivells, que seria, diguem-ne, el nostre públic ara mateix més nombrós, no? Són escolars de totes, de secundària, sobretot, i universitaris. Els estudiants universitaris també han vingut aquí. Per tant, en el que és el funcionament i la recepció de gent, són claus els educadors, O sigui, aquest museu, en diem museu, però en realitat és un museu memorial, és bàsicament un museu pedagògic, és explicatiu d'uns fets. No és tan important allò que el llegat que preservem, que també és important, que en tenim, sinó allò que expliques. I, per tant, és un museu memorial, recordatori d'aquest esdeveniment i de sistematització i explicació del fenomen general dels exilis. Però, doncs, ja dic, el públic ve sobretot aquest interessat, i hi ha, doncs, una part molt, molt important cada vegada més de públic escolar i universitari.
Bé, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera poder ha contribuït, bé, sense el poder, ha contribuït que a l'altra banda del Pirineu, l'altra vessant, diguem, els Pirineus Orientals, per dir-ho en terminologia administrativa francesa, també hagin fet una, no sé si dir examen de consciència, però hem vist com Argelers i, per exemple, no? Tots els espais que havien acollit aquests exiliats, que havien estat fins i tot reconvertits en zones turístiques, perquè ho són, per altres coses, doncs han dit, no, a veure, prenem-ne consciència. Ens consta, doncs, que hi ha bona relació, però a mi m'agradaria que ens expliqués com es va desvetllar, a l'altra banda, el que aquí, doncs, havíem viscut i ho havíem mantingut fins i tot durant aquests 40 anys.
Sí, aquí, sí, és veritat, es va fer un paper pioner en aquest sentit. Ara bé, sí que, per tirar endavant el que era el Museu de l'Exili, quan vam definir el projecte i vam definir un projecte de construir un centre, diguem-ne, doncs, de nivell alt, diguem-ne, de nivell internacional, o sigui, d'un museu que realment sorprèn el visitant quan hi ve per veure la qualitat de les instal·lacions i l'ambició que hi ha, doncs, quan es va plantejar fer un projecte d'aquestes característiques, es va anar a cercar ajut europeu. Difícilment s'hagués pogut fer en aquells moments, doncs, un projecte tan ambiciós amb els recursos que en aquells moments hi havia, sense que hi hagués, doncs, una participació de caràcter europeu. Aleshores, la participació de caràcter europeu t'exigia que, per rebre ajuts, hi havia uns ajuts molt importants que fossin de caràcter transfronterer. Per tant, en el que és la Catalunya Nord, vam haver de buscar un partenariat, un partener. I en aquest cas va ser Argelers. El que passa és que, esclar, Argelers no tenien aquesta consciència, certament, no existia en aquells moments una consciència tan nítida de la importància del fenomen. I aleshores ells es van plantejar un centre, diguem-ne, molt humil, en aquells moments molt humil, que ha anat creixent amb el temps. Però realment, d'entrada, el Museu de l'Exili de la Jonquera va treballar conjuntament amb Argelers, i l'ajut que vam demanar ens va possibilitar crear aquests centres. Ja dic, Argelers era un centre petit, com suposo també que quan vam veure com funcionava el museu, això va servir d'incentiu d'altres projectes que ja havien començat d'alguna manera a emergir, i això, sens dubte, va contribuir a ser un estímul. Realment, ara a partir de la maternitat d'Elna i de l'èxit que també va tenir, que és un lloc força humil, però que ha captivat una mica el cor de tothom, no?, el fenomen d'Elna, perquè quan estàs parlant de tanta destrucció, d'una situació tan precària, de tants morts, tot això, i et trobes un bri d'esperança, que és el cas d'Elna, que és una maternitat on, per dir-ho així, veus una mica la llum, doncs això realment ha estat té una força emocional de la gent, doncs, que ha facilitat que això es desenvolupés. Però no només Elna, sinó que ara també, veient una mica el funcionament del Museu de l'Exili i de la importància, es va abordar un projecte molt ambiciós, que és Ribes Altes. Ribes Altes és al costat de Perpinyà, havia estat un camp de concentració, havia estat precisament un camp de concentració que no només havia retingut a republicans catalans i espanyols i a jueus, no?, sinó que després, amb la guerra d'Algèria i tot això, també va ser camp de presoners i encara, en dates més recents, encara es va mantenir com a camp de tancament d'immigració il·legal. I per tant, doncs, és un centre de reclusió que va funcionar des dels anys 30 fins a finals del segle XX. I aleshores, doncs, això sí que penso que hi va jugar la mala consciència en aquest sentit i que hi va haver una reacció per part de les institucions. Cal dir que eren més les institucions més pròximes a la ciutadania de la Catalunya del Nord mateix que no tant les estatals, eh? Però entre una cosa i l'altra van fer aquest centre de Ribes Altes que va tenir certament una impressió milionària, eh? I ara mateix val molt la pena veure-ho perquè han fet un centre d'interpretació semisoterrat que te permet veure encara alguns dels barracons que existien, i realment doncs, tenen una gran quantitat de recursos que hi aboquen. Ara mateix hi ha una exposició de Josep Bartolí, que és doncs, un artista català que va estar en els camps, justament, i ara li dediquen una exposició.
Fins al 27 de març de l'any vinent, de l'any 2022, hi ha la possibilitat de visitar en el Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera l'exposició Carmen Castillo, una exiliada xilena. Com està funcionant?
Bé, ha creat una gran expectació, sobretot al principi, en el moment que inaugures i tot això, doncs, sempre crea una expectació, però penso que a poc es vagi coneguent aquesta exposició, anirà creixent l'assistència. Realment és una exposició, jo penso que molt ambiciosa. Carmen Castillo és una exiliada xilena que va ser realitzadora cinematogràfica i que la seva obra, sobretot, ja té un caràcter documental i en la qual la reflexió sobre el seu exili, diguem-ne, és una constant. És un exili molt traumàtic. Ella es havia posicionat contra la dictadura de Pinochet, el seu marit era Miguel Enríquez, que era un dirigent del MIR, que era un grup esquerrà, que va passar a la clandestinitat. I aleshores, amb ells, en aquest matrimoni, els van anar a matar. O sigui, i van matar a casa, vull dir, van anar-los a matar a casa, matant el marit, i amb ella la van deixar molt mal ferida, pensant-se que era morta. Un veí va trucar a una ambulància i la van salvar. I el fet que era una dona, diguem-ne, més de bona família i el seu pare havia estat un dirigent de la Democràcia Cristiana xilena, diguem-ne, doncs, crític amb el Pinochet, però que era d'aquest partit que d'alguna manera havia deixat fer anar a la dictadura, diguem-ne, doncs, la van expulsar del país. Llavors, amb aquesta expulsió, ella anirà a França, anirà bàsicament a París, on desenvoluparà tota la seva obra creativa. Cal dir que en el moment que van atemptar contra la seva vida, ella estava embarassada, a conseqüències de les ferides va perdre la criatura, per tant, estem parlant d'un exili molt, molt traumàtic i totes aquestes circumstàncies quedaran registrades també en la seva obra, que serà molt reflexiva sobre aquest fenomen de l'exili i sobre la situació de Xile i sobre la situació d'aquests d'aquests exilis que dèiem més de caràcter internacional que també tenen cabuda, entenem, en el nostre museu. Perquè nosaltres partim, diguem-ne, de l'exili pròxim, però mostrem el fenomen general, no? En aquest cas, doncs, hem pogut mostrar aquesta faceta de l'exili xilè que va ser del Pinochet molt, molt gran. Parlem de centenars de milers de persones també exiliades, i amb dates relativament acostades a nosaltres, a finals del segle XX.
Bé, encara que el nostre convidat, el senyor Enric Pujol, ens ha definit la filosofia del museu, de l'exili, és cert que ell ha sigut molt humil, diguent que més que el contingut, doncs és la filosofia, la pedagogia que es fa des del museu, però ens consta que hi han persones que han donat peces físiques d'allò, i seria bo, ho dic perquè el temps passa, biològicament queden molt pocs testimonis directes.
Sí. Cada vegada menys.
Es podria fer una crida a les famílies, diguem així, escolta, si teniu documents, si teniu això, seria bo fer-ho, no, suposo?
Oh, i tant. Nosaltres ho hem estimulat, precisament hi ha tota una part del museu en el qual mostrem una part del que serien aquestes donacions que s'han anat produint. Evidentment, una de les funcions bàsiques del museu era poder ordenar, diguem-ne, una recerca sistemàtica i una exposició i una explicació sistemàtica de tot això, però alhora acollir una mica tot aquest llegat, no?, que hi ha de l'exili. És un llegat molt complex, des de documentació, que n'hem acollit molta, i fins i tot obres d'art. Aquí hi ha un fons molt important d'un dibuixant que jo penso que és, vaja, de primera fila, que és Josep Narro. Josep Narro va estar als camps i va poder dibuixar diguem-ne, la realitat amb la qual es trobava. Ell ja era un dibuixant professional i aleshores ens van fer una donació referida en els camps de concentració de centenars de dibuixos seus que són realment molt colpidors i són, vaja, bonics malgrat la duresa de tot plegat, no? I, per tant, doncs sí, hi ha donacions, aquestes donacions, a més, les mostrem en el mateix museu, hi ha una sala dedicada doncs, a mostrar algunes de les peces que han estat donades, que les anem renovant periòdicament, justament per això que dèiem abans, de renovar la crida, o de fer una crida a la gent que ve aquí o a la gent que ens escolta en aquest cas, per tal que sí, que facin donació de tota aquesta documentació que ens permet doncs, estudiar-la i alhora divulgar-la. Per exemple, hem pogut divulgar dietaris personals, que això és molt interessant, ens interessa molt veure la vivència de la gent. Hi ha gent que fins i tot ens hem trobat doncs, dietaris de l'època, escrits en aquells moments, o bé memòries que estan doncs, escrites amb posterioritat, no? Perquè ens ajuden molt a donar aquesta visió personal. Nosaltres, com historiadors, molt sovint oferim visions generals i hi manca la vivència, no? O sigui, d'una banda, la història te reclama una certa fredor, però, és clar, per poder-te acostar a la gent, perquè la gent es faci seu i entengui les circumstàncies que es van viure, necessites també el testimoni personal, la vivència de la gent, no?, que doncs, justament t'acosta al fet a tu, no? Llavors, aquests testimonis doncs, personals per nosaltres són molt importants. I, naturalment, hi ha molta gent, es va fer molta cosa en l'exili, de premsa, de diaris, etc., que van que molt sovint no es troben enlloc. Vull dir, van quedar, per dir-ho d'alguna manera, doncs, en els calaixos de la gent que hi havia col·laborat o que hi havia participat, i això, doncs, realment nosaltres doncs, ho acolliríem i permetrien estudiar facetes encara poc conegudes, no?, d'aquesta etapa històrica.
No tenim temps per més. Enric Pujol, director del Museu Memorial de l'Exili, moltíssimes gràcies per atendre i per aquestes fantàstiques converses gironines que hem tingut en el dia d'avui. Molta salut, molta sort i la visita, doncs, al Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera.
Obligada.
Clar que sí, molt bé. I recomanada. Salut i fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies, serà la propera setmana. Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, fins la setmana vinent.
La setmana entrant, si Déu vol.
Els ha parlat Lluís Arter, gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.